Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Activada l'alerta del pla Ventcat davant la previsió de fortes ratxes de vent que poden superar els 100 km per hora. L'episodi afectarà especialment el sud del país, el Pirineu i el Prepirineu, i s'allargarà fins divendres al migdia. A les zones d'alta muntanya, el fort vent pot provocar el fenomen del torb. Segons Protecció Civil, aquest episodi no seria tan extrem com el de la setmana passada. Tot i això, la sotsdirectora de l'ENS, Imma Soler, recomana estar alerta pel vent i també pel possible risc de llaus.
No té un nivell de perill tan elevat com tenia els que vam tenir la setmana passada. El que podem esperar són aquestes ratxes que es poden produir en el territori. El nivell de perill, sobretot a la zona més del Baix Camp, de l'Alt Camp, del Tarragonès, està en 4 de 6. És un nivell elevat, però no arriba a nivells tan extrems com vam tenir la setmana passada.
El Servei Català de Trànsit prohibirà la circulació de camions de gran tonatge a l'AP7 entre Cambrils i Amposta a causa del nou temporal de vent. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Roger Santaló.
El Departament d'Educació proposa un augment de 100 euros d'aquí a 4 anys per millorar el complement salarial dels docents. El sindicat majoritari USTEC considera que la mesura és inacceptable i insuficient. Tot plegat ho debatran aquest dijous a la mesa sectorial.
El govern avança en les negociacions dels pressupostos. D'una banda, ha aconseguit que el Ministeri de Transports avali la creació d'un consorci per fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya, tal com demanava Esquerra Republicana. I de l'altra, ha pactat amb els comuns accelerar el traspàs de Rodalies i ampliar les ajudes al lloguer.
Les negociacions trilaterals entre Rússia, Ucraïna i els Estats Units a Suïssa acaben sense avenços substancials, però amb el compromís de tornar-se a trobar aviat. Mentrestant, la població ucraïnesa busca solucions per combatre l'intens fred de l'hivern, ja que els atacs russos han deixat bona part del país sense calefacció.
U2 publica, per sorpresa, un EP amb 6 noves cançons. Es titula Days of Ash i parla de les protestes a Minnesota contra la policia migratòria, de les revoltes populars a l'Iran, de Gaza i de la guerra a Ucraïna. Investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya han desenvolupat un material derivat de la closca de les gambes que podria substituir el plàstic. És resistent a l'aigua i quan hi entra en contacte guanya solidesa. A més, aquest nou producte és biodegradable i, per tant, no genera residus.
El material s'obté afegint níquel al quitosan, que és la segona molècula orgànica més abundant a la Terra. Es troba també en insectes i fongs. Ho explica Javier Fernández, que ha liderat l'estudi publicat a Nature Communications.
Lo que obtenemos es un material biointegrado que no solo resiste la hidratación, sino que, de hecho, se vuelve hasta un 50% más fuerte después de la inmersión en agua, muy por encima de los valores de los plásticos comunes.
El nou material es podria fer servir, per exemple, en gots, ampolles o làmines de grans dimensions per la seva alta resistència.
A esports, el Barça jugarà als quarts de final de la Lliga de Campions femenina de futbol davant del Real Madrid. El conjunt blanc ha eliminat a la repesca dels vuitens al París per un global de 5-2.
A la Champions masculina, el Newcastle ha golejat per 1-6 al Karabakh a l'anada dels setzens de final i apunta a ser un dels dos possibles rivals del Barça als vuitens. També ha jugat, entre d'altres, Bruges 3, Atlètic de Madrid 3.
A la Lliga de Primera, aquest dimecres s'ha jugat un partit pendent de la setzena jornada. Amb aquest resultat, Llevant 0, Villarreal 1.
L'Unis Girona ha començat amb derrota al play-in de l'Eurolliga femenina de bàsquet. Les gironines han perdut el primer partit de la sèrie al millor de 3 a la pista del Fenerbahçe turc per 87-69.
El Barça ha accedit directament als quarts de final de la Lliga de Campions d'handbol després del triomf blaugrana a la pista de l'Esquet hongarès per 27-35 a la jornada 11.
Pel que fa al futbol sala blaugrana, mentrestant, classificació per a la final A4 de la Copa del Rei. El conjunt de Javier Rodríguez ha golejat per 1-7 el Pozo de Múrcia a domicili a la ronda de quarts de final a partit únic.
I als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, els urgellencs Jaume Puello i Marc Colell han acabat a la 15a posició a la final d'esprint esquí de fons per equips.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul Deschanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Ja tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Com sempre, amb el 93207474 obert per escoltar les vostres preguntes o les respostes que ens vulgueu donar, perquè encara tenim moltes preguntes. Cada dia n'anem recordant algunes, no totes, perquè són moltes, les que encara no s'han contestat. Jo us les explico, a veure si us inspireu i ens voleu trucar o deixar un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, l'Àngels, des de Lleida, ens va demanar com és que els jugadors de golf només porten un guant. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, deia un dia, si cau un llamp o un cable d'electricitat en un llac o en un riu i algú s'està banyant, a quina distància ha d'estar per no electrocutar-se? La Marina, des de Barcelona, ens va demanar per què el 8 de desembre se celebra Sant Ester. En Bernat, des de Terrassa, deia, per què amb el fred m'enrampo més? L'Alfons, des de Bellcaire d'Urgell, diu, a l'entrada dels Encants de Barcelona hi ha un rètol que diu Encants Fira de Bellcaire. I volia saber, clar, com que ell és d'aquest municipi, vol saber quin és el seu origen. I l'Osval, des de Planoles, ja fa temps que ens explicava que quan va anar a Terra del Foc, a l'Argentina, hi havia un monument molt gran dedicat a la truita. I ell volia saber dues coses. D'una banda, si encara hi és aquest monument dedicat a la truita i també quin tipus de truita és, perquè hi ha diferents tipus de truita. Per tant, això és el que volia saber l'Osval. Són preguntes, com deia, que heu fet les últimes setmanes o els últims dies i que encara ningú ha contestat, ni a través del 93207474, ni a través del WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. Ara mateix ens truca la Constança, al telèfon del directe, des de Terrassa. Bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Què tal, Constança?
Vull contestar al Josep Lluís.
Sí.
D'Horta.
Vinga.
Jo crec que deu ser la sardina, que n'hi ha més, que pesca més, i després el lluç, em sembla a mi, eh?
Sardina no i lluç, eh? Per tu, molt bé.
Jo, per mi, sardina i lluç.
Molt bé.
Uh-huh. I després volia preguntar, que t'he sentit nombrar a Sa Juliva, i la meva mare era eivissenca, jo l'havia sentit nombrar molt per cuinar i d'allò, però jo no sé com és. I m'agradaria saber com és i on es compra.
Molt bé.
Qui m'ha pogut contestar, això?
Doncs algú que la... Vaja, jo ara de moment no...
Tu l'has nombrat, no la
sí,
pots per... nombrar, oi?
A veure, però... la gràcia és que truqui la gent per explicar-ho.
Clar, això mateix.
Però jo ja he dit que no la trobo sempre. Ja he dit que no la trobo sempre.
És que l'havia sentit a nombrar tant a la mama per cuinar i d'allò. I a Eivissa es veu que es fa servir molt.
Ja. Jo la faig servir perquè, realment, perquè quan més aprens a fer coses és quan t'ho expliquen les persones que ho venen. O sigui, en una parada del mercat de Palafrugell i la Nuri va dir, per fer pèsols, posa això i això i això, i s'ajolida. Vaig dir, què? I s'ha quedat, jo només hi posava menta.
Pues bueno, pues si algú sap com és i em vol explicar.
Perfecte,
com és,
molt bé.
I bueno, ja has dit que es venen al lloc de les olives, oi?
No ho he dit que es venen, no, perquè això és una herbeta, per tant, la poden tenir una parada de fruit i verdura. No sé si en algun altre lloc, vaja. Però
Costa de trobar.
És que jo a Barcelona no l'he comprada mai perquè quan demanes herbes per fer alguna cosa, doncs tens les típiques herbes, però aquesta jo no la trobo normalment. Fins i tot a vegades oblido el nom perquè hi ha moments que no me'n recordo i a vegades hi ha gent que no m'entén i em diu que què, i dic d'acord, si no sap
és
què...
És molt ibicenca aquesta la planta.
Doncs no sabia això, veus? A veure si algú ens pot explicar com és, on trobar-la... I tu, gràcies per la resposta del peix més abundant al Mediterrani.
Per mi és aquest, però potser, bueno, quasi que anem contestant i a veure.
Perfecte. Molt bé, Constança,
adeu,
moltes gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Després tinc una altra resposta, vaja, un comentari que vol fer i que ens ha deixat escrit l'Albert des de Vilassar de Mar i l'ha deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants i ens diu així, diu, vull donar les gràcies a la ignorant Fina de Nou Barris per les exquisides intervencions que ens regala tot sovint. L'Albert diu, educació, correcció, respecte, rigor, amabilitat i tot amanit amb una dicció perfecta. No va en detriment d'altres ignorants, sinó com a crida a que entre tots siguem conscients que tractar bé el proïsme només fa que millorar la societat. I diu l'Albert, i també com a queixa i repulsa a tot el suposat humor que ens estan abocant des dels mitjans públics, que en lloc de millorar-nos ens fa avergonyir-nos d'on som. Diu, algú recorda els temps de Ràdio Joventut? Doncs per aquí va la segona part del meu missatge. Gràcies per fer possible aquest racó de vida i a la Fina per ser-hi. Això sí que és una declaració d'amor ben entès, cap a la Fina i les seves intervencions. Doncs molt bé, Albert, aquí queda explicat el teu missatge al WhatsApp del programa. Va, que ens truca el 932-07474, la Carme, des de Barcelona. Bona nit, Carme.
Hola, bona nit. Era per explicar-ho de la sajolida.
Vinga, perfecte, molt bé.
Mira, la sajolida és l'herba que es posa per fer les olives aquí a Catalunya. Les herbequines poses unes branques de sajolida. Uh-huh. És una herba tipus farigola, però així com la farigola és una mata com seca i d'un color verd grisat, la sajolida és més fresca i tendra. Uh-huh. Jo l'he collida fresca al Pirineu, diria pues, la Vall de Ribes, per exemple, del Freser. Uh-huh. I és més fresca i tendra i llavors necessita més humitat. I llavors és la típica herba que es posa al peix. Uh-huh. Això és el que em deia la meva mare. La farigola per la carn o l'orenga i la sajolida pel peix.
Pel peix.
Per les sopes de peix.
Uh-huh. I tu ho havies sentit mai amb els pèsols o no?
No, amb els pèsols no. Amb menta sí.
Sí.
O per la sajolida... No, té un gust... en castellà es diu mejorana.
La sajolida és la mejorana.
Ah,
d'acord, veus? Mira, que aquesta no ho havia buscat mai en castellà.
I llavors, quan fas un rostit, pots fer la barreja d'orenga, farigola i sajolida. Uh-huh. També fer un remet de les tres herbes que donen.
Juntes, sí.
Són tres sabors diferents, sí. Uh-huh,
molt bé. Doncs ja sabem més coses. I tu saps on trobar-la? Ja posats.
Jo la demanaria amb una arboristeria.
Amb una arboristeria, molt
que
bé.
Que venen llaurer i farigola seca i jo penso que...
Clar, però aquesta és fresca, que... clar, és el que deies tu, no?
Bueno, però també jo quan la collo la tinc en el pot amb la farigola seca.
Ah, i se't guarda bé.
Sí, com la farigola.
Clar, molt bé. Doncs mira...
El que passa que recordo que quan l'he collut, allò que te'n poses un brot a la boca i és més... Així és com la farigola és punxenta, les fulles punxen, la sajolida és més tendra.
Sí, és tendra.
I té les fulles allargadetes en lloc de rodones.
Sí. Molt bé, Carme, ja hem sabut més coses sobre això. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies.
De res, bona nit.
Adéu, bona nit. En Miquel, des de Sabadell, bona nit, Miquel.
Hola, bona nit.
Què tal, Miquel? Com estàs?
Mira, era perquè tinc el dubte de quants consellers d'educació hi han, perquè, o sigui, jo imagino la reunió que han fet per deduir una pujada de 100 euros miserables als docents.
Als docents.
O sigui, jo no sé com seria la reunió, quan s'han reunit per poder decidir que només pujan 100 euros. No sé.
Tu vols saber quanta gent hi havia a la reunió, vols dir, eh? Qui ha decidit això?
O sigui, quina és l'explicació que pugin només 100 euros?
L'explicació, molt bé.
Perquè 100 euros, què ajuda?
Ja.
Em sembla que no ajuda res, sembla.
A veure, doncs a veure si algú ens ho pot explicar, a veure si ha escoltat avui la informació de després d'aquesta reunió, Miquel, i així ens ho explica.
Una altra pregunta que volia fer diferent.
Digues.
Com li puc explicar, per exemple, a la meva filla, l'enterrament de la sardina? O sigui, per què diu l'enterrament de la sardina?
Molt bé.
L'enterren o no l'enterren?
Molt bé. Perfecte. Gràcies, Miquel.
Gràcies.
Que vagi bé, bona nit. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
Bona nit.
Què tal, Francesc?
Jo volia contestar amb aquella senyora que s'ha interessat per la pel·lícula Cumbres Borrascoses.
Sí.
Dir-li que, si pot, que llegeixi la crítica que publica el diari Regió 7 d'avui, on el crític de cinema Jordi Bordes la titula Emily Bronte no es mereixia aquest nyap.
Oh! Mare meva!
Ja n'hi ha prou.
Sí, aquest és el titular de la crítica, mare meva.
El titular de la crítica, sí.
Ja havia sentit alguna cosa, però aquest és contundent, eh? S'ha quedat tranquil, eh? Aquest crític. Sí, sí. No l'has vista tu, no, Francesc? Dedueixo?
Ara, una altra cosa, sisplau.
Digues.
Interessat pel tema del pastís, que és un peix farcit de nata,
sí.
Que he pensat que potser era un pastís apropiat per la Quaresma. He anat a una pastisseria nombrada d'aquí a Manresa,
sí.
Per veure si l'oferien. I m'han contestat que normalment no el tenen el caldell, però que a l'obrador sí que el poden fer.
Ah, molt bé.
Baix comanda. I llavors m'han dit que el nom d'aquest pastís és Bismarck.
Bismarck.
Amb
B baixa?
Bismarck, sí, com el alemany.
Sí, exacte. Molt bé. Aquest peix de nata es diu Bismarck.
Pot demostrar algú.
Perfecte. Doncs mira, ja sabem més coses. Molt bé, Francesc, moltes gràcies.
Va, tu.
Que vagi bé. Bona nit. La Montse, des de Martorell, bona nit. Ai, que s'ha tallat. S'ha tallat, Montse. Montse s'ha tallat. Montse, et recuperarem així que puguem, o si vols tornar a trucar, perquè crec que té un parell de respostes interessants pel dia d'avui, perquè estem tenint una mica d'aquells temes que van sortint, a veure si hi ha possibilitat de recuperar-la o hi ha una trucada nova, i la Montse la recuperem d'aquí una estoneta. No sé si és possible. La Montse hi és? No hi és. No hi és, la Montse. Doncs la Montse no. La Francesca, des del barri de Navàs a Barcelona, bona nit.
Bona nit. Mira, era per contestar aquesta senyora de la sajolida,
sí.
Que jo també en gasto, i ara últimament, sí, jo la comprava amb verbularis seca, però amb diverses floristeries en tenen. Ara és el temps. Em vaig comprar la tinc al balcó, i quan la necessito una mica, doncs agafo un remet de sajolida fresca.
Ah, mira que bé.
Sí,
això sí que és tenir la demanda.
Sempre. Sí, sí, i per això, perquè jo no sabia que en venien així amb testos així de fresca. I vaig veure aquí al Passeig Maragall, en una floristeria, que en tenien, i em vaig comprar una, i la tinc aquí, mira, quan necessito que agafo, tallo uns brotets, sí, i la tinc fresca.
I perdona, i per què la fa servir tu? T'ho puc demanar?
Oi, per moltes coses.
Per exemple?
Bueno, per guisats,
sí,
per moltes coses la faig servir, inclús a vegades per faig una mica de pollastre així a la planxa i tiro uns brotets de sajolida, també.
Molt bé, molt bé.
Sí.
No sabia que es podia comprar amb un test, veus?
Jo no ho sabia tampoc, no. Per això li dic que aquesta senyora, que també està, sí, interessada, mm-hmm, pues que ho pot preguntar en floristeries, que segurament en diverses floristeries en deuen tindre.
Clar, sí, sí. Doncs mira, bona resposta, Francesca. Moltes gràcies.
Vale. Te felicito pel programa, eh?
Moltes gràcies.
Que el fas molt bé.
Molt bé, gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. Bona nit. Ara sí, hem recuperat la Montse des de Martorell. Bona nit, Montse.
Hola, bona nit. Bueno, et felicito el programa, en principi, perquè m'agrada molt com el porta.
Moltes gràcies, Montse.
I, bueno, trucava perquè la senyora aquesta que ha parlat abans sobre la planta aquesta, la sajolida,
sí, sí, sí.
Aquesta planta ja a mi em costava, perquè jo la faig servir bastant pels escabetxos, per estufar diverses verdures, que menjo molta verdura.
Mm.
I no la trobava, em costava de trobar-la moltíssim. A vegades vaig a mercats així de pobles petits que hi ha,
sí,
botiga, o sigui, parades d'herbes molt grans, i llavors sí la trobo.
Clar.
Però si tu, per exemple, he descobert fa temps que si tu vas amb una parada bastant completa, que hi ha verdura, perquè aquesta paraula es diu en castellà, no es diu mejorana, és l'ajedrea. Ajedrea.
Com?
Ajedrea. Ajedrea.
Ai,
sí.
ai.
Llavors tu vas amb una botiga que tingui molta varietat i li dius sajolida, no saben ni el que és,
no, veus,
ni el que li parles.
M'ha passat,
I,
això,
jo,
sí.
Jo, com que conec la planta, perquè la meva àvia ja la feia servir i tal, li dius, ajedrea? Si diu, ai, no tenemos, no sé, però posa encara rara, ja veus que no sap el que li dius.
Clar.
I si li dius el nom en castellà, que és ajedrea, llavors et diu, ah, sí, sí, sí que tengo. I et treu una bossa de, sí, sí, de lo que és la sajolida.
Ah, perfecte. I és també fresca així o és més seca, aquesta?
Bueno, potser és un palet més seca. No deu ser tan fresqueta i tan bona com la que agafa aquesta senyora, recent collida, però, bueno, fa el mateix
efecte. Però fa el mateix efecte.
Sí.
Escolta, molt bé.
El resto del temps la treus de la bossa i te la piques en una bossa, jo les herbes les fico en una bossa de roba, i es conserven molt bé.
I les tens fora de la nevera o la nevera? No, fora.
No, fora.
Fora, sí,
jo,
sí.
Jo tinc un pati, la penjo allà en una paret, precisament amb una bossa
de roba,
de cotó, si pot ser, que ja no entra pols ni res, però està ventiladeta.
Clar, perfecte. Molt bé.
Sí. I després,
digues,
volia parlar del placebo. Bueno, el placebo es pot donar amb injeccions que no sigui cap medicació, evidentment, perquè sigui placebo s'hi posa el suero, si ho fan a l'hospital i depèn quin tipus de medicació sigui, perquè igual aquesta pacient està demanant un injectable,
sí,
llavors li donen, bueno, pues li posen un injectable de suero. I si no, sol anar amb càpsules que dins el que hi ha és sacarosa. I bueno, s'ha servir per persones amb molts motius, cada vegada menys, perquè no, jo soc sanitària i no som partidaris de fer aquestes coses, però bueno, hi ha moments que has de fer perquè el pacient està nerviós o ho requereix, o i penses tu i amb el metge fer la valoració de que no se li pot posar més medicació, i llavors pues, se li posa això, i a vegades fa molt bon efecte perquè una mica psicològic,
clar,
la necessitat que tenen de prendre
de tenir algun altre medicament.
Sí.
I dius, pren això i al final fa l'efecte, tot i que no és...
I calma. Sí, sí. Si tenen dolor, els hi calma, i les persones... Bueno, això ja és una altra manera que es fa servir també aquí bastant sovint. Persones que s'estan desintoxicant o que no hi estan en aquell moment en un hospital i són molt demandants de medicació psiquiàtrica, i llavors pues, se'ls dona placebo i és superefectiu.
I també és efectiu, mira tu, quines coses,
sí,
eh? Molt bé, Montse, doncs ho coneixes perfectament, gràcies per compartir-ho.
Doncs pues de res, encantada de parlar amb vosaltres i poder col·laborar una miqueta.
Doncs més encantats nosaltres, moltes gràcies. Adéu-siau,
bona nit. Gràcies, bona nit.
Segur que molts recordareu aquesta sintonia. A Cor Obert va ser una de les primeres sèries d'èxit de TV3, les històries dels metges, les infermeres i els pacients de l'Hospital Sant Eligius de Boston. I és que les històries d'hospitals sempre han donat per molt. Sèries, pel·lícules, llibres, les quatre parets d'una habitació amb la vida aturada per una malaltia, un os trencat o una simple operació, donen per fer reflexions de tota mena, per recordar i per pensar en el que s'ha fet bé i el que s'ha fet malament. Doncs la nostra companya Blanca Busquets acaba de publicar una novel·la, Habitacions compartides, publicada per Proa, que té justament aquest punt de partida. Pels atzars de la vida, una dona acabada de jubilar i un home encara jove coincideixen en un hospital, en una habitació al costat de l'altra. L'autora ens permet entrar a les seves vides, anar descobrint a través dels seus records l'amor, la culpa, la insatisfacció que els ha marcat i que els apropa molt més del que sembla. I fins aquí puc explicar perquè després, si voleu saber més, heu de llegir el llibre. Ens acompanya la Blanca Busquets per presentar-nos aquesta novel·la, Habitacions compartides, que per cert és la 13a que escriu. Blanca Busquets, bona nit.
Bona nit.
Estava pensant, 13a novel·la que escriu, ja sé que el Collsacabra és un assaig i és la 14a, però 13 novel·les, suposo que no ets supersticiosa, oi?
No, no, no. No ni havia pensat, tu. Si fos supersticiosa, realment hi tindria un problema, eh? Perquè, clar, 13, no, no, és que no hi havia caigut.
Veus?
Però no, no, no sóc supersticiosa. I, efectivament, és la 13a novel·la i, com tu dius, el Collsacabra, l'assaig, és el 14è llibre.
Uh-huh. Escolta'm, sí, sí. Centrem-nos en aquestes habitacions compartides. D'entrada, això neix d'alguna estada teva o d'algú molt pròxim en un hospital o és perquè és un escenari que potser no havies utilitzat mai?
Mira, totes dues coses, totes tres coses. És un escenari que no havia utilitzat mai i sempre acostumo a situar els meus personatges en llocs que en els quals s'hagin d'aturar a pensar una mica, d'una banda. De l'altra banda, jo és cert que quan era jove vaig passar per quatre operacions que no tenien, vull dir que no eren greus, però que eren d'aquestes de coses d'ovaris i tal.
Que t'has d'estar a l'hospital uns dies, no?
Que t'has d'estar a l'hospital uns dies, exacte. I llavors recordo les sensacions de aixecar-se, de sortir el passadís, que és com sortir, que és com si et deixessin sortir al camp o al jardí, i només és un passadís d'hospital, i bueno, i això, i sempre havia pensat que faria un dia ho posaria en alguna novel·la i aquesta vegada ha tocat. I també gent pròxima, doncs sí, tinc un pare i un germà concretament que s'han trencat unes quantes vegades, unes quantes coses. I llavors, vull dir, són d'aquests que es trenquen ossos. Mira, hi ha gent que té facilitat per altres coses. Sí. Hi ha gent que es trenca ossos.
Sí.
Llavors els he vist i els he visitat i també he vist com es recuperaven i com ho feien. I per això he situat això amb aquesta novel·la amb un hospital, de fet, amb dues habitacions, uh-huh. amb dues habitacions compartides, perquè
sí, sí.
És un hospital públic, sí, sí.
Per tant, tens algú al costat, no? Un hi ha la Montserrat, un altre el Riqui, no? Els dos protagonistes,
sí,
diguéssim,
sí.
D'aquestes habitacions compartides, on hi ha moltes coses que surten i que costa que surtin, per tant, tu et vas enganxant a la història. Tu, com explicaries, Blanca Busquets, el que vols explicar o el que vols fer arribar al lector a través d'aquesta novel·la?
Jo explicaria dues coses. La primera, que si ens passa una cosa d'aquestes, una cosa que no és greu, perquè ho he fet a la planta de traumatologia expressament, perquè no fos malalties que pogués haver-hi morts pel mig, etc. Però si ens passa una cosa d'aquestes, que de cop i volta ens aturem amb el món que portem que anem, i la nostra vida, que anem superràpid, que no pensem en res més que en el que faré després i que el que he de fer demà, i llavors de cop i volta, doncs, bueno, si tenim una cama que s'ha d'enganxar,
clar,
ens hem d'estar uns dies parats, i no tenim cap altre remei que pensar i reflexionar. I llavors és quan reflexionem. Llavors, la cosa que vull explicar és, la primera cosa que vull explicar és aquesta, no? Que és aquesta manera, aquesta aturada, que també es pot passar d'altres maneres, però que jo l'he fet així, amb una trencadissa d'ossos per part de tots dos personatges, i que això els porta a reflexionar, a recuperar el passat, a recuperar les seves ferides de fa molts anys i que fins ara no havien sortit a la llum d'ells mateixos, però que no se les havien amagat fins ara, i de cop i volta doncs surten fora. Aquesta és una cosa, i l'altra cosa és que faig un homenatge a la lectura. M'agrada dir i explicar que la lectura salva les persones. En aquest cas, la lectura salva la Montserrat, salva el Riqui, salva un altre personatge molt important que es diu Núria, salva a tothom en la meva novel·la. Gràcies a la lectura, doncs, veuen la llum d'alguna manera. Uh-huh. I aquestes són les dues coses que m'agradaria explicar.
De fet, hi ha...
Bueno, que m'ha agradat explicar.
Que t'agrada explicar. Hi ha una frase, una de les frases que jo crec que es repeteix al llarg de la novel·la, és llegit salvarà la vida, no? Aquesta sí, és la referència, exacte, que tu feies. A més, em fa gràcia perquè... Els dos protagonistes, jo crec que no faig cap spoiler si dic que coincideixen en aquest moment d'aturada, per culpa d'una trencadissa, per entendre'ns, estan llegint la mateixa novel·la.
Sí.
I no sé si vols si la vols dir i per què aquesta novel·la.
Mira, de tant en tant, a la Nevada del Cucut vaig fer un homenatge a Víctor Català i a Solitud, i també als seus drames rurals. I en aquesta novel·la, mira, perquè m'ha agafat el capritx, he volgut fer un homenatge, a més, a una altra escriptora, que és Irene Mirovski, i a la seva Suite francesa, perquè és un dels meus llibres preferits des de fa molts anys, des que la vaig descobrir. I llavors, com ho faig? Doncs jugant amb el llibre i fent que un i altre el llegeixin, i l'altre tercer personatge també la llegeix, i gràcies al llibre doncs també passen coses. Però així també cito i exploto i ensenyo aquesta autora. I ja m'ha dit més d'una persona que l'havia llegit, quines ganes de llegir l'Anna Mirovski, no l'havia llegit.
Clar, clar, és que ara passa això.
És el que volia aconseguir.
T'acabes el teu i dius, ara vaig a buscar Suite francesa, perquè hi ha un dels personatges que diu que és l'obra d'art perfecta. Dius, home, doncs jo no... Per exemple, jo tampoc me l'he llegida. Dic, ara
ah, no
l'has
llegit?
No l'he llegida,
doncs,
no.
Doncs
clar.
No te la perdis.
No, ja ho veig. O sigui, ja està a la llista dels pròxims. O sigui, clar, això és un no parar, Blanca. O sigui, és allà acabar-me un i començar un altre. Vull dir que està molt bé que acabis un llibre volent llegir un altre llibre que et recomanen i et fan ganes de llegir-lo, no?
Però està bé que tu escriguis una cosa i recomanis una altra, que
està molt bé,
que
i tant.
Ha d'arribar... Bueno, no sé, és el que a mi m'omple.
Sí.
Quan escric.
És que, clar... Escolta'm, abans parlaves de ferides d'aquests personatges, sense explicar les coses, però que en aquest moment d'aturada comencen a sortir coses del seu passat i que dius que potser no saben ni ells que els hi han de sortir, no? Hi ha una frase que m'ha agradat molt que diu... un dels personatges assegura, vaig posar un tap dins meu perquè no sortís. I jo pregunto, això no funciona, no? Això de posar un tap perquè les coses no surtin?
No, mai. No, de cap de les maneres. Posar un tap ens pot semblar que funciona momentàniament, però si hem posat un tap, un dia peta com una ampolla de cava, saps? Flor! I quan peta com una ampolla de cava s'esdevé el desastre d'alguna manera. És a dir, que la millor solució quan ens passa alguna cosa grossa és no posar-hi un tap. El que passa és que si, com en el cas del Riqui, tu ets petit, quan et passen coses, no tens cap altra idea que posar-hi el tap, perquè has de viure. És una defensa natural. Has de viure i llavors ho intentes tapar tant de temps com pots, fins que un dia surt, el dia que et pares i reflexiones, com dèiem abans.
Clar. I després hi ha aquest sentiment de culpa que et pot anar marcant i que et condiciona moltíssim.
Exacte. Sí, sí. Hi ha un sentiment de culpa d'ell mateix i que no es treu de sobre fins ben bé al final de la novel·la, però que porta tota la vida amb el sentiment de culpa. No, tota la vida no, però un bon tros de la vida. Mm. I al final de la novel·la se'l treu de sobre gràcies a una frase d'una altra persona. Llavors, són aquelles coses de la vida que a vegades trobes que no sé, que entra un raig de llum i tu en aquell moment passes per allà i el veus.
Preparant aquesta conversa, Blanca, llegia una entrevista teva de fa un temps, crec que per algun llibre anterior, que deies una novel·la sense un secret no és una novel·la, i jo crec que en aquestes habitacions compartides n'hi ha uns quants. Això és bàsic, la teva manera d'escriure, per enganxar el lector i que vulgui més, i que vulgui més, i per tant que no deixis el llibre perquè ara te'n vas d'una habitació i ara te'n vas a l'altra i ara vols saber què ha passat aquí i t'esperes i a l'altra pàgina no surt allò que vols saber i t'has d'esperar una mica més. És una estratègia per enganxar-nos, Blanca?
Bueno, jo diria que és una estratègia per enganxar-me jo.
Ah, sí?
Directament quan estic escrivint. Clar, jo quan estic escrivint, quan dic una cosa és perquè allà hi ha d'haver alguna cosa, llavors busco què hi pot haver. I llavors, si m'enganxo jo, sé que s'enganxa el lector, saps? Mm-hmm. I això, això del secret, que no sé com ho vaig dir, però realment és el que penso, que hi ha d'haver un secret, perquè és que si no té cap mena de sentit una novel·la. És com... A veure, hi ha algunes novel·les que són molt reals, molt del que ens passa a la vida diària. Sí, d'acord, així. Aquesta és la manera d'acostar-se als personatges. Però, per favor, vull dir, trenquem-ho, perquè si no ja tenim la vida diària normal,
clar,
la rutina.
Clar.
Llavors hi hem de posar alguna cosa. O hi posem màgia, o hi posem un secret, o hi posem totes dues coses a la vegada. Vull dir, s'ha de canviar una mica s'ha de trencar la rutina que fem cada dia, perquè és que si no ens avorrim llegint.
No ens volem avorrir. Amb tu no ens avorrim, per això. Tu deus tenir un llistat de secrets ja per futures novel·les, perquè jo sé que tu pots escriure molt ràpid, relativament sí, ràpid, no? O sigui, tu pots acabar una novel·la que en 3 mesos, que jo flipo, però vaja, en 3 mesos ets capaç d'acabar una novel·la?
Sí.
Això vol dir que la preparació, que els personatges, el que passarà, el gir que hi vols donar, tot això ho deus tenir dins del teu cervell i en alguna llibreteta, penso jo, de molt abans de començar a escriure.
No hi ha llibreteta.
No hi ha llibreteta?
No.
Barraig, això?
Sí, barraig. Sí, barraig. Bé, ho tinc al cap, algunes coses. Vull que surti un personatge tipus això i un personatge tipus allò i que d'alguna manera estiguin relacionats, però no ho sé. No ho sé fins que no m'hi poso. I llavors sempre dic que escriure una novel·la és, almenys per mi, és com una altra cosa que m'agrada molt fer a mi, és pujar muntanyes. Doncs és com pujar una muntanya i tu vas pujant, vas suant, però tu estàs passant bé i saps que al final hi haurà la recompensa. I quan arribes a dalt, dius... vas pujant i vas dir, no sé per on baixaré, però quan ets a dalt, veus el final allà baix, dius, ah, anava allà. Sí. Bueno, has entès alguna cosa?
Sí, del tot, però és que em sorprèn moltíssim que tot això estigui dintre del teu caparró. Aquestes habitacions compartides també les has escrit en 3 mesos, més o menys?
Sí,
com una cosa habitual sí. Ja de casa teva, de la marca Blanca Busquets.
Sí, espera un moment, però bueno, després hi ha correccions.
Evident, sí. Però clar, hi ha gent que està un any i mig per fer una novel·la, o vaja, hi ha gent que està 7 i 10 anys, només faltaria, bueno, però que en 3 mesos...
No, home, però depèn del tipus de novel·la,
ja
també,
ho sé.
Si poses escriure un... No sé, ara em passa pel cap, un jo confesso del Jaume
Cabré. No, home, no, està clar.
Hi ha tanta informació, que hi ha tanta d'allò... Això necessita un estudi a fons. La meva necessita un estudi a fons. La meva necessita deixar fluir.
Deixar fluir. Està molt bé. Com dèiem, alguns dels seus personatges llegeixen moltíssim. Jo... Fa uns dies, aquí, una entrevista al Catalunya Nit, els nostres companys, vaig sentir que deies que de petita llegies excessivament i que potser sí. No era bo. Penses el mateix ara o no?
Doncs sí. Home, sí, penso el mateix que la setmana passada. Sí. Ho vaig dir la setmana passada.
Sí.
No, jo t'ho dic perquè no, perquè crec que en llegia excessivament. Perquè vivia, o sigui, perquè em vaig submergir en el món dels llibres quan era petita i no podia resistir no llegir. M'enduia el llibre al col·le i el posava sota la taula i llegia. I llegia classe de matemàtiques.
Mare meva. I les aprovaves, les mates? Les aprovaves?
No, les mates no, mai.
Ja, clar, però... molt bé. Benvinga al club.
Però tot l'altre...
Tot l'altre, sí. No passa
tot
res.
Tot l'altre, més o menys, sí. És igual. Jo em posava el llibre a classe del que fos. Fins un dia em van enxampar i...
Bueno, en fi,
va tenir una petita reacció a casa, sí. Mm. No, els llibres no es van acabar, però...
Però ara no llegeixes amb la mateixa...
A classe no es llegia.
No, clar, no. Dic, però ara amb la mateixa intensitat no llegeixes, vull dir, ara ja t'has... No, ara pots llegir en altres moments i no cal que t'emportis els llibres en moments que no toca llegir, o sí, o també ho fas.
No. No, home, no, hauria de ser emportar-me'ls a la feina.
No, clar, no pot ser.
Jo no puc emportar-me el llibre a la feina, no? Impossible. No, jo llegeixo molt, però a la feina no. Llegeixo normalment al llit, perquè sóc incapaç de dormir sense haver llegit. El que sigui, si estic molt cansada, són dues ratlles. Si no, és una hora. Depèn.
I sempre a la nit?
I a més, a la nit sempre. Sí. Sempre. A casa m'ho van ensenyar i sempre a la nit. Quan em fico al llit, la biblioteca horitzontal m'espera.
Clar, però hi ha gent que s'adorm llegint, tu no? O si t'adorms, pares?
No, és el que dic, si tinc molta son, llavors clar. Sí. Mm. Però normalment no. Vull dir, normalment me n'adono temps si tanco el llibre.
Molt bé. Jo crec que els nostres oients, quan llegeixin Habitacions compartides, no s'adormiran, perquè ja et dic, vol saber què passa a l'altra pàgina i què passa a l'altra habitació i quin és aquest secret i quin és l'altre, i després t'apuntes els llibres que recomanes i els vols anar a comprar, que jo estic aquí en aquests moments. Blanca Busquets, moltes gràcies. Enhorabona gràcies. Per aquesta tretzena novel·la. Que la número 14, doncs no sé, espera't un temps i 3 mesos més i vinga, i una altra.
D'acord, ens hi posarem.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu i a vosaltres.
Una abraçada, bona nit.
Bona nit. Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. My promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Vosaltres, què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.
Va, obrim ara el capítol de preguntes contestades. Avui sí, per acabar abans del conte. Va, començarem donant resposta a una de les moltes preguntes que tenim pendents del Josep Lluís, que ens truca des del barri d'Horta de Barcelona, és aquesta.
Què vol dir que algú desprenaura? Allò que diuen aquestes, que s'aprenen a desprenaura.
Sí.
Què vol dir? Que és com un àngel, com una cosa divina, una santedat, una cosa que inspira confiança? A veure, què vol dir que algú desprenaura?
Doncs qui respon és la doctora Lisette Navarro, pedagoga i coach personal.
Per parlar de l'aura, hauríem de partir de la idea que tots som energia. Per tant, és el camp electromagnètic que generem al nostre voltant i que tots tenim més enllà del nostre cos físic. És una vibració que reflexa les teves emocions, els teus pensaments, com et trobes en aquell moment. Quan una persona desprèn aura, vol dir que aquesta vibració que sents per part d'ella, quan te la trobes o quan t'hi apropes, està connectant amb el teu propi camp electromagnètic i t'està passant informació. Diguem que transmet alguna vibració, ja sigui positiva o negativa, perquè dependrà de com estigui la persona en aquell moment i de la compatibilitat amb la teva pròpia vibració. L'expressió fa referència a aquesta capacitat que tenim de percebre dels altres sense necessitat de que es comuniquin directament amb nosaltres.
Doncs...
és, en realitat, la vibració que tots emetem.
Moltes gràcies a la doctora Lisette Navarro per la resposta. Ja sabem què vol dir que algú desprèn aura.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricard va decidir que la dediquem a Les edats de l'home, de l'escriptor israelià Edgar Keret. És una antologia de relats que publica Segona Perifèria i que ha traduït Paul Sánchez Keigley. El conte d'avui porta per títol El carpí daurat, que, per cert, per si algú no ho sap, carpí és un peix. En Jonathan ha tingut una idea brillant per un projecte documental. Trucar a la porta de desconeguts, tot sol, sense equip de rodatge, amb una petita càmera a la mà i preguntar: si et trobessis un carpí daurat que parla i et concedís tres desitjos, què demanaries? La gent respon i ell fa un muntatge amb les respostes més interessants. Abans de cada bateria de respostes, es veuria la persona palplantada a la porta de casa seva i sobre aquest pla hi superposaria un text amb el nom de l'entrevistat, l'estat civil, els ingressos mensuals, potser fins i tot el partit que vota les eleccions. Contraposat amb els desitjos, el conjunt es convertiria en un projecte social que tindria alguna cosa a dir sobre la distància que separa els nostres somnis de la realitat en què es troba la societat. La idea era genial i barata. No calia res, tan sols en Jonathan i la seva càmera. I en Jonathan estava segur que tan bon punt comencés a gravar i editar, podria vendre el projecte fàcilment a Canal 8 o a Yes Docu, sinó com a pel·lícula, com una sèrie de curts on cada vegada veus una persona diferent i els seus desitjos. Amb una mica de sort, potser fins i tot algun banc o empresa de telefonia hi podria col·laborar per rematar cada capítol amb un missatge patrocinat per aquest grup, com ara somnis diferents, desitjos diferents, un sol banc, banc bla bla bla, el banc que somia al teu costat, o bé el banc que fa realitat els teus somnis. Alguna cosa per l'estil. En Jonathan ha decidit posar-se a la feina sense cap tipus de preparació. Simplement sortiria a trucar a portes. El primer barri on ha sortit a gravar, la majoria que ha acceptat participar-hi, ha demanat coses prou previsibles. Salut, amor, un pes més gran... Però també hi ha hagut moments emocionants. Una dona infèrtil ha demanat un fill. Un supervivent de l'Holocaust, amb un número tatuat al braç, ha demanat que tots els nazis que continuen en vida paguin pels seus crims. Un vell travesti ha demanat ser dona. I tot això en un sol barri, al centre de Tel Aviv. Vés a saber què demanaria la gent als pobles en desenvolupament, que són pobles creats per absorbir el gran influx d'immigrants arribats de països àrabs als anys 50, normalment en zones allunyades del centre, com ara la regió de Galilea o el desert del Negev. També els fronts de guerra, els assentaments, els poblats àrabs, els centres d'acollida d'immigrants. En Jonathan sap que per un projecte com aquest és molt important comptar també amb aturats, religiosos, àrabs i etíops. Ha començat a planejar els següents dies de gravació: Jaffa, Dimona, Aixdot, Sderot, Taibe. Repassa els noms de les ciutats que ha notat al paper. Si aconsegueix gravar un àrab que demana la pau com un dels seus desitjos, ja seria la polla. En Sergei Gorlik no li agrada que truquin a la porta, i menys encara que la gent que piqui li faci preguntes. A Rússia, quan era jove, li passava sovint. Els agents del KGB venien i trucaven a la porta de casa perquè el seu pare era sionista i no li permetien emigrar a Israel. Quan en Sergei va anar a viure a Jaffa, ciutat palestina que forma part de Tel Aviv, des que es va fundar les seves municipalitats el 1950, els seus parents li preguntaven: què se t'ha perdut en un lloc així? Està tot ple de yonquis i àrabs. Però el que està molt bé dels yonquis i dels àrabs és que no venen a trucar-te a la porta. I d'aquesta manera, en Sergei es podia despertar quan ja s'havia fet fosc, sortir amb la seva barqueta a mar obert, pescar una mica i tornar cap a casa, tot sol, en pau, com toca. Fins que un bon dia, un paio, amb una arracada, fa pinta d'homosexual, se li planta davant de casa i truca a la porta, però ben fort, justament com en Sergei no li agrada, i diu que vol fer-li algunes preguntes no sé què per la tele. En Sergei li diu clarament que no hi està interessat i li empenta una mica la càmera perquè entengui que ho diu de debò. Però el paio de l'arracada insisteix. Diu tot tipus de coses. A en Sergei li costa seguir el fil, el seu hebreu no és res de l'altre món, i el paio de l'arracada parla ràpid i diu que en Sergei té una cara imponent i que no el pot deixar córrer i el necessita per la seva pel·lícula. En Sergei es manté ferm i intenta tancar la porta, però el paio és ben àgil i aconsegueix colar-se, i ara es troba dins del pis amb en Sergei. Es posa a gravar sense permís i torna a parlar de la cara d'en Sergei, que la té molt expressiva i no sé què. De sobte, el paio veu el carpí daurat d'en Sergei nedant en una gran gerra de vidre a la cuina i comença a cridar: carpí daurat, carpí daurat! En Sergei es posa nerviós i li demana que no gravi el peix, que només és un peix que va atrapar un dia a la xarxa. Però el paio de l'arracada continua gravant mentre diu tot tipus de coses sobre el peix, que s'hi parla, que s'hi concedeix tres desitjos, i de cop i volta fa per agafar la gerra amb el peix, i és en aquest instant que en Sergei entén que el paio no ve de la tele, que ha vingut a agafar-li el peix, i abans que el cervell del Sergei tingués temps de processar el que fa el seu cos, agafa la paella dels fogons i li clava un cop al cap al paio de la recada. El paio cau, la càmera també. La càmera es trenca en picar contra el terra i el cap del paio també. Li surt molta sang i en Serguei ara no sap què fer. És a dir, sap el que hauria de fer, però li pot portar molts problemes. Perquè si arriba a l'hospital amb aquest dropo, preguntaran a en Serguei què ha passat. I això només pot anar de mal borràs. No tens per què dur-lo a l'hospital, diu el peix, en Serguei, en rus. És mort. No pot ser que sigui mort, objecte en Serguei. No li ha picat pas tan fort. No li has picat pas fort, concedeix el peix. Però sembla que aquest home té el cap Brett Bull. Se't volia endur, diu en Serguei. No, sentencia el peix. Només volia gravar parides per la tele. Però ha dit, l'interromp el peix, però no l'has entès, el teu hebreu no és gaire bo. I el teu sí, si encara en Serguei. Sí, el meu sí, diu el peix amb impaciència. Soc un carpí màgic, domino tots els idiomes. El bassal de sang que raja del cap del paio amb la recada no para de créixer i en Serguei es veu obligat a rambar-se contra la paret de la cuina per no trepitjar-lo. Encara et queda un últim desig, li recorda el peix. No, en Serguei mou el cap a banda i banda. No, no puc, me'l vull guardar. Per què te'l vols guardar? Pregunta el peix. Però en Serguei no respon. En Serguei fa servir el primer desig, el va fer servir quan li van detectar el càncer a la seva germana. Era un càncer de pulmó d'aquells que no te'n surts, però el carpí ho va arreglar en un tres i no res. El segon desig el va gastar fa 5 anys amb el fill de l'Esteve. El nen era molt petit, no havia fet ni 3 anys, i els metges van dir que tenia alguna cosa al cap que no rutllava, que quan creixés seria retardat. L'Esbeta va plorar tota la nit i pel matí en Serguei va tornar a casa i va demanar al peix que se'n fes càrrec. No li va explicar mai a l'Esteve. I uns mesos més tard, ell el va deixar per un poli marroquí amb un cotxe americà antic. A en Serguei el cor li deia que no ho havia fet per ella, que ho havia fet només pel nen, però el seu cap no ho tenia tan clar. I tot sovint es trobava pensant quin tipus de coses podria demanar en comptes d'això. No va demanar un tercer desig. El puc tornar a la vida, diu el peix. Puc fer que el temps torni enrere fins just abans que truqui a la porta. Ho puc fer, només ho has de demanar. El peix mou l'aleta caudal a banda i banda. En Serguei sap que aquest moviment delata que el peix està entusiasmat. Entén que el peix pràcticament pot ensumar la llibertat. Un cop complert el tercer desig, en Serguei no hi tindrà més remei, l'haurà de deixar. Tot anirà bé, ja ho veuràs, diu en Serguei, en part al peix i en part a si mateix. Només he de fregar la sang i aquesta nit, quan surti a pescar, el lligo amb una pedra i el tiro al mar. Mai de la vida el trobaran. I ja està, no em gastaré pas un desig per això. Has matat un home, Serguei, diu el peix. Però no ets un assassí. Si no et gastes un desig en això, en què te'l gastaràs? Va ser a Tira, on en Jonathan finalment va trobar un àrab que va demanar la pau com a desig. Es deia Munir, un home gras amb un bigoti blanc gegantí, i va quedar genial a la gravació. Era emocionant la manera com ho va expressar. Ja mentre que gravava, en Jonathan va veure clar que ho faria servir per al tràiler. Era això o el rus amb els tatuatges que va conèixer Jaffa, el que va mirar directament a la càmera, i va dir que si trobés un carpí daurat que parla, no li demanaria cap desig, simplement el ficaria en una gerra de vidre, en un prestatge, i parlaria amb ell tot el dia. Tant era el tema. Parlarien d'esport, de política, de tot el que un peix podria voler parlar, del que sigui. Tot per tal de no estar sol. Doncs amb el carpí daurat i aquesta història acabem avui la nit dels ignorants. Tornem demà a partir de les 12 de la nit. Us deixem ara amb les notícies de les 2 de la matinada. Que descanseu. Bona nit.